Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
Març del 2009. A Tarragona desapareixen un home i una dona. L'última persona que els ha vist és Ramon Lasso i diu que han fugit junts, suggerint una relació amorosa amagada. Els desapareguts són Julia Lamas i Maurici Font. La Julia té una germana que es diu Mercedes i la Mercedes està casada amb el Maurici. La Mercedes no s'acaba de creure que la seva germana i el seu home estiguin embolicats i és qui denuncia la desaparició. Però Ramon Lasso, que és qui afirma que han fugit junts, és marit de Julia Lamas. En Ramon té un passat que la seva família desconeixia. El 1990 va ser condemnat per un doble parricidi. Va matar la seva dona i la va deixar a la via del tren, simulant un suïcidi. 9 mesos més tard, va matar el seu fill de tan sols 6 anys, simulant un accident. Va ser condemnat a 57 anys de presó. Només en va complir 7, tot i que els informes psiquiàtrics destacaven trets psicopàtics i absència de penediment. Però per bona conducta i aplicant els beneficis penitenciaris del Codi Penal del 1995, Ramon Lasso va quedar lliure. Han passat els anys i ara són la dona i el cunyat de Ramon Lasso els que han desaparegut. Té alguna cosa a veure amb la seva desaparició? O han marxat per voluntat pròpia, com diu ell?
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Hi ha moltes persones que desapareixen voluntàriament i tenen tot el dret, encara que facin patir família i amics. Però hi ha moltes desaparicions que amaguen crims. Com se sap això? La Júlia i el Maurici s'havien passat un any sense donar senyals de vida, cosa que feia pensar que estaven morts. Però un dia van trucar a la sogra i al diari de Tarragona dient que estaven bé i que no els busquessin. Segur que eren ells? Tenim davant un puzzle molt interessant. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
Tots els protagonistes d'aquesta història vivien als Pallaresos, un municipi de 4.500 habitants situat a 6 quilòmetres de la ciutat de Tarragona. I com dèiem en el capítol anterior, parlem de dues parelles, la formada per Mercedes Lamas i Maurici Font i la formada per Julia Lamas i Ramon Lasso. La Julia i el Maurici van desaparèixer el 27 de març del 2008 i la darrera persona que els va veure en vida va ser Ramon Lasso. Segons el testimoni del Ramon, es va trobar el Maurici quan va anar a Correus a inscriure's en un curs. Els dos van anar fins a casa del Ramon. El Maurici li va demanar 500 euros per pagar un rebut de la llum i el Ramon, tot esplèndid, n'hi va deixar 1.000. A la Júlia, la seva dona, el Ramon la va veure a la una del migdia quan, com cada dia, la va anar a recollir a la feina. Treballava de portera al número 108 de la Rambla Nova de Tarragona. Segons el Ramon, allà, a la feina de la dona, també s'hi va trobar el Maurici I quan li va preguntar què hi feia allí, va sortir la Júlia i li va llançar les claus dient que marxaven i que s'ocupés ell de la porteria. Segons el Ramon, la Júlia i el Maurici s'havien assabentat que el Ramon i la Mercedes estaven embolicats, s'havien enfadat i havien decidit marxar. El president de l'immoble en què treballava la Júlia va manifestar que ell la va veure marxar en un cotxe, però sense poder precisar qui el conduïa. La furgoneta en qüestió la va identificar posteriorment a comissaria i era una Ford Tourneo, el mateix model que la furgoneta de Ramon Lasso. Lídia Orriols, què més va passar aquell 27 de març de 2008?
Doncs cap a les 15:40, en Ramon va a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, on treballava la Mercedes. Segons el testimoni de la Mercedes i el de la supervisora d'infermeria, el Ramon va arribar sufocat, cansat i suat. Allà el Ramon va informar la Mercedes de la fugida del Maurici i la Júlia. Tot i que segons el testimoni posterior de la Mercedes, ella mai va creure que poguessin marxar junts. Diu que el Ramon li va assegurar que havien fugit junts i que no tornarien. Aquella mateixa tarda, el Chevrolet Epic, propietat de Maurici Font, el van trobar mal aparcat davant de l'estació de tren amb la documentació de la Mercedes, ostensiblement visible en un dels seients. Va ser Ramon Lasso qui, avisat per la policia, va anar a recollir el cotxe. I des d'aquell 27 de març, ningú els ha tornat a veure mai més. Sentim una breu versió d'aquells últims moments explicada per l'inspector dels Mossos d'Esquadra, Jordi Domènech, i veureu en què es van fixar els investigadors.
I ella, les primeres declaracions, tot i que després les va modificant conforme va arribant, que nosaltres tenim més dades, les va modificant, però ell ho diu, ell diu que es troba Maurici per casualitat al mig de la població, a unes gestions a Correos, després ho torna a veure en el moment de que ells manifesten que volen desaparèixer. Maurici va recollir a la Júlia al lloc de feina justament a la mateixa hora que el Ramon l'anava a buscar, que tampoc té molt sentit, perquè si tu vols desaparèixer, pues, te'n vas abans o més tard, però no aprofites el moment que saps que vindrà l'altra persona, no?, a recollir-la. És ell el que manifesta que Maurici li dice vengo a recollir a la Júlia perquè volem marxar, i és l'última persona que ell les veu.
En un any, el Maurici i la Júlia no s'han posat en contacte amb cap familiar o amic, ni amb la Mercedes ni amb el Ramon. Però tampoc el fill de la Júlia, Daniel Arias, amb qui ella mateixa tenia contacte telefònic setmanal, ha tornat a saber res de la seva mare. El Maurici i la Júlia no han fet cap disposició dels seus béns. Des del dia de la desaparició, no han tret diners de cap caixer ni han comprat cap bitllet de cap mitjà de transport. El Maurici ni tan sols ha demanat la medicació que prenia habitualment i que li era indispensable, uns antidepressius per tractar la depressió crònica que patia i fàrmacs per tractar-se la diabetis mellitus. Aquesta absència de gestions vitals i l'abandonament del seu patrimoni i contactes socials i familiars fa pensar als Mossos que tant la Júlia com el Maurici són morts.
El primer problema que es vam trobar quan rebem la investigació és allò de vale, estan morts, no? Però com ho posem sobre un paper? Què hem de fer perquè tothom es cregui que realment són morts, aquí, el Maurici i la Júlia? Bueno, per això nosaltres dividim la investigació en dues grans parts. La primera part, en la que ens centrem en demostrar que aquelles persones són mortes, i una segona part on busquem els indicis de culpabilitat sobre la persona de Ramon.
Els Mossos van tenir clar de seguida que si hi havia un culpable, segurament era Ramon Lasso. Però Lasso no era independentista, cosa que hauria facilitat les coses de cara a empresolar-lo. Els Mossos havien de provar la seva culpabilitat.
No tenim cos, sí que trobem moltes incongruències als relats que diu ell de com desapareixen aquestes persones, però ens faltava alguna cosa més, ens faltava com provar que havia sigut el Ramon. Com mesures policials, el que es fa és diferents peticions al jutjat, com intervencions telefòniques, com balisar el vehicle perquè es marqués en cada moment on es trobava aquestes persones. I des del primer moment es fa això. O sigui, balises el vehicle, que es marca en cada moment on es troba el Ramon Lasso, i intervencions del seu telèfon i geolocalització del seu telèfon.
Mentre controlaven de prop Ramon Lasso, un any després de les desaparicions, el 28 de maig del 2009, es va rebre un fax mecanoscrit a la Direcció Provincial de la Seguretat Social de Tarragona, signat per qui deia ser Maurici Font. Sol·licitava la modificació del compte corrent on s'ingressava la pensió d'invalidesa. Es donava un altre número de compte, la titular del qual era la Júlia, la dona de Ramon Lasso, també desapareguda. Aquesta gestió va ser aprovada per la Seguretat Social, però a l'oficina del Banc de Santander, que havia de fer efectiu el canvi, es van adonar que en aquell número de compte no hi constava com a titular Maurici Font i el van deixar sense vigència. Qui primer es va adonar que passava alguna cosa estranya amb els comptes va ser la Mercedes, la dona del Maurici, perquè ella veia com cada mes entrava la pensió d'invalidesa del seu home encara que estigués desaparegut. La Mercedes, a principis de juny, es va queixar que no s'havia ingressat la pensió al seu compte corrent. Assabentats de l'anomalia de la sucursal bancària, des de la tresoreria van restablir el cobrament de la pensió del Maurici al número de compte anterior a l'enviament del fax. Aquest intent de canvi de nom va cridar l'atenció dels investigadors perquè van pensar que si havien fugit junts, per què no obrir un nou compte a nom del Maurici? Ningú va tornar a reclamar mai més aquell canvi de domiciliació. Era el Maurici qui havia demanat aquell canvi de número de compte? Per què havia enviat un fax en comptes d'anar-hi en persona? Un fax, a més, enviat, atenció, des de Cambrils. I ara veureu per què és important el lloc des d'on va ser enviat el fax.
Doncs perquè el mateix 28 de maig del 2009, quan es va enviar el fax a la Seguretat Social, algú va trucar des d'un telèfon mòbil al Diari de Tarragona. Aquesta persona es va identificar com a Maurici Font, el dels Pallaresos, i va dir que ell i la Júlia vivien a Castelló.
Aquella persona va haver de fer dues trucades. La primera la va fer el 28 i la segona el 29, perquè el primer dia no va trobar la persona que buscava, el responsable de successos del Diari de Tarragona, Àngel Joan Pere. Segons la declaració que Àngel Joan Pere va fer als Mossos, va rebre una trucada de Maurici, el de los Pallaresos. La conversa, que va durar 5 minuts i 39 segons, devia anar més o menys així.
Digui'm.
Hola, Ángel. Soy Mauricio, de los Pallaresos.
Hola, Maurici.
Mira, ya debes saber que me he ido con la Julia, la mujer de Ramon Lasso. Nos hemos ido voluntariamente y no queremos que nos busquen.
¿Y com et trobes?
Trobo millor de la malaltia i gairebé no médico.
Tens un telèfon de contacte?
No hace falta. Sí que te doy el de mi mujer, la Mercedes. Va a estar sufriendo durante toda su vida y mi mujer me ha engañado. No quiero hablar con la policía porque me harán volver con ella.
¿Y on ets ara?
Estoy de vacaciones con unos amigos. Después nos iremos de vacaciones con la Julia.
Aquesta trucada va fer desconfiar els Mossos. Maurici Font normalment s'expressava en català. Aquest detall s'hi sumava el fet que, llegint els antecedents policials de Ramon Lasso, havien sabut que abans d'entrar en presó preventiva pel doble homicidi de la seva dona i del seu fill, Ramon Lasso va enviar tot un seguit de cartes anònimes als jutjats de Tarragona i al Diari de Tarragona per tal de despistar les investigacions. Havia canviat en aquest cas les cartes per les trucades telefòniques? D'altra banda, als Mossos els sembla incongruent que algú que marxa voluntàriament perquè la seva dona l'enganya li digui a un periodista que la truqui per fer-li saber que està bé. I a més, quan a la mateixa conversa amb el periodista, el suposat Maurici li va dir: "Va estar sufriendo durante toda su vida, mi mujer me ha engañado". Recordem que la Mercedes i el Ramon havien mantingut un afer amorós més o menys puntual. El periodista del Diari de Tarragona, Àngel Joan Pere, va dir als Mossos que l'objectiu de la trucada semblava clar. La persona que va trucar volia que els deixessin de buscar i els deixessin tranquils. Així ens ho explicava l'inspector Domènec.
Les trucades sempre és el mateix, per dir que està bé, que ha marxat voluntàriament, que sap que la seva dona li posava les banyes amb el Ramon i que per això han decidit marxar bé, que estan bé, que no necessiten prendre cap medicament perquè s'ha curat de cop i que estan per la zona de Castelló i estan bé.
Ajuntant la trucada al diari i al fax, es va generar un dubte als investigadors. Si vivien a Castelló, per què enviaven el fax des de Cambrils? Si ja s'havien de desplaçar, per què no s'atansava en Maurici directament a Tarragona, que és a només 20 minuts de Cambrils? Aquestes incongruències desconcertaven els Mossos, que persistien, però en la hipòtesi que la Júlia i el Maurici eren morts. Basaven aquesta hipòtesi en la inexistència de vestigis d'activitat vital durant el darrer any, la manca de contacte amb qualsevol persona del seu entorn familiar, l'abandonament del seu patrimoni i la manca d'atenció sanitària del Maurici, tot i necessitar-la per viure. Però podien aquestes trucades i l'enviament del fax canviar la perspectiva que tenien els Mossos? Realment el Maurici i la Júlia podien estar vius? Els investigadors tenien clar que havien d'investigar aquelles trucades i com s'havien fet, però sense abandonar la hipòtesi que podien trobar-se enfront d'un cas d'un homicidi sense cadàver.
Crims, amb Carles Porta.
A Espanya no són habituals aquest tipus d'investigacions, i menys ho eren el 2011. Però seguint la línia d'investigació dels Mossos i per a la preparació del 30 minuts, la Fàtima Llambric va anar als Estats Units, on sí que estan més acostumats a aquest tipus d'investigacions.
Per donar-li una dimensió a la investigació criminal, havíem d'anar als Estats Units, diguéssim, no? I allà vam poder entrevistar dues persones. Una persona que havia estat, bueno, vinculada a Fiscalia, que es diu Tati, que ell ha fet un recull de tots els casos d'homicidi sense cos condemnats, jutjats, a Estats Units, que estàvem parlant de 2014, estàvem al voltant d'uns 400, i després en un exagent de l'FBI que, res, que feia un any, que sabia un any i mig que ja no estava al cos, que s'havia jubilat, que era el McNamara. Llavors una mica, diguéssim, en resum, els dos coincidien de les investigacions per homicidi són difícils, però és que les investigacions per homicidi sense cos ja és el més difícil que et puguis trobar i que puguis investigar, no?
Podem escoltar tots dos agents nord-americans en fragments que hem extret del 30 minuts i on parlaven d'aquest tema.
Vaig ser a l'FBI durant 25 anys i d'aquests, 18 a la unitat d'anàlisi de la conducta. I vam treballar en molts casos d'homicidi sense cos, amb molts investigadors i molts fiscals. La màxima dificultat és que, quan vas a veure els fiscals, la majoria d'ells no tenen experiència en homicidis sense cos. Llavors, molts d'ells són reticents a portar el cas, i això ho fa més difícil. Si els investigadors no tracten des del primer moment el cas com un homicidi sense cos, molts indicis importants poden desaparèixer. Cabells, fibres, sang... L'agressor pot netejar-ho tot. Bàsicament, un cas d'homicidi sense cos és un cas on hi ha uns bons indicis circumstancials, la víctima ha estat assassinada i encara no hi ha cos.
Si un cas d'homicidi és el màxim delicte, un cas d'homicidi sense cos és l'homicidi màxim, perquè són els casos més difícils de resoldre.
Però en aquest cas, arran d'aquestes trucades al Diari de Tarragona i del fax, sorgia el dubte de si els desapareguts estaven realment morts. Però aquestes no són les úniques trucades que fa el Maurici, o el suposat Maurici, el dels Pallaresos. També la mare de Ramon Lasso, Carmen Moreno, va rebre una trucada informant-la que estaven bé i que estaven vivint a Castelló. La trucada en qüestió va ser el 3 d'abril del 2009. Els Mossos, posteriorment, van investigar les trucades que la senyora Moreno va rebre aquella tarda. I investigant les trucades, veuen que la mare de Ramon Lasso, que viu a Quesada, a Jaén, rep una trucada a les 4 de la tarda. Una trucada que s'ha fet des de casa del propi Ramon Lasso. Una trucada, tot sigui dit, que la senyora Moreno no arriba a despenjar. Ara venen un seguit de trucades i després sabreu per què són importants.
A les 16:41 hi ha una trucada des de la cabina situada a l'Avinguda Sant Salvador de Tarragona, una cabina que és a 4 quilòmetres del domicili de Ramon Lasso. Aquesta trucada dura 3 minuts. A les 18:42, una altra trucada. El presumpte Maurici Font truca des d'una cabina situada al carrer Pilar de la localitat de Vinaròs, que acaba a les 18:44. Per tant, dura 2 minuts. Una tercera trucada, a les 19:39, des del telèfon fix del domicili de Carmen Moreno al mòbil del seu fill Ramon. La durada és només de 35 segons. En aquells moments, Ramon Lasso fa el trajecte de sud cap a nord per la Nacional 340 entre les localitats de l'Ampolla i el Perelló. quarta trucada, a les 21:13. Aquesta vegada, des del telèfon fix del domicili de Carmen Moreno cap al mòbil del seu fill, que finalitza a les 21:18. Parlen, doncs, 5 minuts i en aquells moments Ramon Lasso ja és al seu domicili. Segons consta el sumari manifesta Ramon Lasso, la conversa amb la seva mare va ser molt curta perquè anava conduint i no podia parlar. Extrem que es confirma quan es confronten els senyals de telefonia del mòbil de Ramon Lasso amb els repetidors. Ara serà important, però, que ens fixem en les localitzacions. Hem dit que la primera trucada es produeix des de la casa de Ramon Lasso, la segona des d'una cabina a Tarragona, la tercera, on Maurici, el dels Pallaresos, truca a la mare de Ramon Lasso des de Vinaròs, una quarta in itinere de la mare de Ramon Lasso mentre ell transita per la Nacional 340 i una cinquena que Ramon Lasso ja ha arribat a casa altre cop a Tarragona.
Els Mossos constaten pels repetidors de telefonia i el mòbil de Ramon Lasso que efectivament la conversa que es produeix in itinere, és a dir, quan la mare del Ramon Lasso li truca i mantenen una conversa de 35 segons, el repetidor que dona cobertura al telèfon de Ramon Lasso l'ubica a l'inici de la conversa a l'ampolla i al final el repetidor del Perelló. És a dir, que el trajecte de Ramon Lasso en aquells moments és de sud a nord. També calculen que el temps transcorregut entre la trucada de Maurici i el dels Pallaresos des de Vinaròs i la de la seva mare a Ramon Lasso és d'aproximadament una hora. La primera s'efectua a les 18:42 des de Vinaròs, mentre que Carmen Moreno truca al seu fill a les 19:39 quan aquest circula per la Nacional 340 entre l'Ampolla i Perelló, direcció nord. Els Mossos calculen, mitjançant aplicacions de càlcul de ruta, que una hora és el temps aproximat que es tarda per fer el desplaçament entre el carrer del Pilar de Vinaròs fins a la zona del Perelló, on Ramon Lasso rep la trucada si un es desplaça per carreteres nacionals, que és com ho solia fer Ramon Lasso.
Els Mossos també creuen que les primeres trucades que es van fer a la mare de Ramon Lasso, sobretot la que es fa des de la cabina de Tarragona, podia tenir com a objectiu veure si ella era capaç o no de reconèixer-lo simulant ser una altra persona. També constaten en les seves diligències que després de rebre la suposada trucada de Maurici, el dels Pallaresos, la mare de Ramon Lasso fa fins a 9 trucades en pocs minuts. Els Mossos entenen que aquesta és una reacció lògica, fruit del neguit que li causa a ella la trucada de Maurici, el dels Pallaresos. En investigacions posteriors, constaten que truca a Mercedes Lamas sense obtenir-ne resposta, tot i que ho prova fins a 3 ocasions. També truca al seu net Carlos Lasso, fill de Ramon Lasso, que va viure amb els seus avis i, per tant, amb ella, i també Ramon Lasso, amb qui finalment pot parlar a les 21:13.
L'endemà, 4 d'abril, Ramon Lasso es presenta a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de les Gavarres per informar de la trucada que va rebre la seva mare. Posteriorment, un sergent dels Mossos truca a la senyora Carmen Moreno per telèfon per saber el contingut d'aquella conversa en la qual ella destaca que la va trucar a Maurici Font i li va dir que ell i la Júlia estaven junts en un poble de la província de Castelló que es trobava en perfecte estat de salut fent vida a casa d'unes persones grans a les quals cuidaven i que van trobar la feina gràcies a una amiga de la Júlia, que es trobaven bé i que sobretot no volien que li comuniqués al Ramon el contingut de la seva trucada. I els investigadors de l'equip de l'inspector Domènech es van fer una pregunta molt evident. Per què Júlia Lamas i Maurici Font haurien volgut trucar justament a la mare del Ramon? Si deixéssiu la vostra parella, trucaríeu un any més tard a la vostra ex-sogra per comunicar-li on sou? A la mateixa conclusió a la qual arribeu vosaltres és a la qual arriben els Mossos. Però la instrucció no estava tancada ni de bon tros i seguien investigant i estirant el fil de les pistes que tenien. Aquestes trucades per als Mossos eren pistes molt importants. Us hem esmentat el telèfon mòbil des del qual es va trucar al Diari de Tarragona. Seguint la pista de la targeta SIM d'aquell telèfon, els Mossos descobreixen que ha estat utilitzada en 5 ocasions i que va ser comprada a la botiga Time Online de Tarragona. Comprovant la balisa del vehicle de Ramon Lasso, els Mossos estableixen que el 26 de maig del 2009 el vehicle del Ramon s'atura durant 4 minuts davant d'aquesta botiga en horari comercial. La primera trucada que es fa des d'aquest telèfon és, curiosament, al mòbil de Ramon Lasso i les restants a la centraleta del Diari de Tarragona, que les passa després al despatx del periodista Àngel Joan Pere. Els Mossos han descobert que des de la mateixa targeta SIM es fa primer una trucada al mòbil del Ramon i després les trucades al Diari de Tarragona. Ens imaginem per què? Us ho confirmem de seguida. Més coses del telèfon.
I'm ready, my lord.
Crims. Amb Carles Porta.
Respecte al telèfon, no només també s'investiga la targeta SIM, també investiguen l'aparell. Els investigadors descobreixen a partir de l'e-mail la identitat dels terminals telefònics que el mòbil és un Nokia 6030 i que va ser venut a l'establiment Avanza Comunicaciones amb adreça al carrer Pasqual Aperier número 20 de Saragossa. I us preguntareu, tan lluny es trobava aquest mòbil? Però segons les investigacions dels Mossos, posteriorment aquest terminal passa a formar part de l'empresa Leche Pasqual i s'envia a la delegació de Tarragona. En aquesta delegació de l'empresa a Tarragona, el terminal va ser utilitzat de manera habitual pel treballador Edgar Sirvent Català, que va activar-lo el 17 d'octubre del 2006 amb una targeta SIM propietat de l'empresa. Davant d'aquesta informació, els Mossos es posen en contacte amb el senyor Sirvent, que explica que efectivament fa anys va tenir aquell dispositiu. Es tractava d'un telèfon d'empresa que, segons el sumari, la companyia Leche Pasqual els va permetre quedar-se quan el 2007 van fer un canvi de companyia telefònica d'Orange a Movistar. El senyor Sirvent explica als Mossos que amb els anys li va vendre el senyor José Chacón Molina per 20 euros. Els Mossos investiguen qualsevol possible relació amb l'entorn de Julia Lamas, Maurici Font o Ramon Lasso i descarten que hi hagi qualsevol relació.
Els Mossos, doncs, investiguen l'entorn del senyor Edgar Sirvent i, observant el seu entorn laboral, social i familiar, veuen que el seu germà, Gerard, podia conèixer Ramon Lasso. Els Mossos estudien els informes laborals de Ramon Lasso i del senyor Gerard Sirvent i s'adonen que Ramon va estar treballant durant temps a l'empresa Construbert, ubicada al número 14 del carrer 29 del barri Bonavista de Reus, mentre que Gerard Sirvent va estar treballant a l'empresa Hermanos Vallejo, ubicada al mateix carrer, però al número 10. Quan els Mossos es desplacen a aquestes empreses, veuen que les dues estan paret per paret, i pensen que és fàcil vendre-li o fins i tot regalar-li un mòbil vell que no utilitzes a algú que coneixes. Serà el maig del 2008 quan la targeta SIM que fa les trucades al mòbil de Ramon Lasso i al Diari de Tarragona s'insereix en aquest telèfon. Així doncs, ja tenim una targeta SIM i també un dispositiu de telèfon, però els Mossos segueixen investigant les pistes que tenen i una altra de les peces a investigar és el fax per sol·licitar el canvi de número de compte corrent de la pensió del Maurici que s'envia a la Seguretat Social el 28 de maig del 2009. Els Mossos aconsegueixen localitzar la botiga des d'on s'envia aquest fax, situada al número 5 de l'Avinguda Independència de Cambrils. Del seguiment de la balissa del vehicle de Ramon Lasso, se n'extreu que en la mateixa data i hora aproximada, el cotxe del Ramon era a 500 metres de la botiga. L'inspector Domènec ens explica el que van acabar descobrint sobre el nou número de compte.
Que aquí també hi ha una altra incongruència. Teòricament estan a Castelló, però quan envia el fax, també fent-se passar per a Pau Maurici, es fa des de la província de Tarragona. Han vingut a fer enviar un fax, bueno, un fax que el que feia era beneficiar el Ramon. Amb aquest canvi del número de compte, canviava el número de compte d'ingrés d'una pensió que tenia el Maurici, li passa a la Júlia, però que era per pagar, que estava aquesta compte per pagar les hipoteques que tenien la parella Ramon Júlia. No? Que era un benefici per a ell, perquè amb els diners del Maurici se pagaven les hipoteques.
Els Mossos semblava que anaven estrenyent el cercle entorn del Ramon i es plantegen detenir-lo. Però faltava una peça clau. On eren la Júlia i el Maurici? Podrien jutjar el Ramon sense trobar els cadàvers? A la Fàtima Llambric, en la seva visita als Estats Units, l'inspector de l'FBI li explicava el que ell havia descobert.
He descobert que en els 440 casos que han anat a judici, la ràtio de condemna és del 88%. És un percentatge molt alt. El cos habitualment el diposita en prop d'un lloc que li és familiar a l'acusat. Pot ser la granja familiar, prop de casa seva, prop d'un lloc on ha anat a caçar. Hem vist una vegada i una altra que els amaguen en un lloc que els és familiar. I això és perquè cal temps per enterrar un cos. És difícil cavar un forat. Enterrar-los és el més comú. Crec que la raó del perquè és el més comú és que és la forma més fàcil de fer desaparèixer un cadàver.
Però en aquest cas, els cadàvers no apareixien. I fins i tot Ramon Lasso semblava tenir clara la importància de trobar els cadàvers en una instrucció d'aquest tipus. O almenys així li va fer saber a la Fàtima Llambric mentre l'entrevistava pel 30 minuts. Probablement ell desconeixia la doctrina nord-americana que sí que coneixien els Mossos. Sentim el mateix Ramon Lasso.
Pero si no encuentran un cuerpo, dígame usted en dónde está el delito. Porque aquí en primer lugar, como han dicho, Ramon Lasso por homicidio. Yo en mi punto de vista de homicidio y porque he estudiado o he visto en el periódico o he visto en el Código Penal y cosas esas, homicidio es porque tiene que haber un cadáver. Porque homicidio no se puede decir porque se ha roto un jarro. No, es porque hay un cadáver.
I aquest era el gran repte, trobar els cadàvers. Ho sabien els Mossos i també ho sabia l'entorn familiar de les víctimes.
La família dels desapareguts està capficada en esta porció de terreny. Des del primer dia creuen que el detingut s'hauria desfet dels dos desapareguts, la Júlia i el Maurici, en esta zona, perquè és un nord on Ramon Lasso venia sovint a cavar i on hauria fet un clot de 2,5 metres de profunditat. I així ho fan constant al sumari del cas. De fet, també van demanar a la justícia que s'hi practiquessin diligències.
Vam demanar una inspecció ocular de l'or, vam demanar la imputació i la detenció del senyor Lasso, i la resposta del jutjat va ser una denegació de les proves dient que no era el moment processal oportú, donat que, com que hi havia el secret de sumari, es podia posar en perill la investigació que el jutjat estigui fent. No? Davant d'això, nosaltres vam presentar dos recursos.
Ramon Lasso, per la seva part, insistia que la Júlia i el Maurici no estaven morts.
Yo siempre he estado ahí colaborando con los Mossos Cuadra y todo. Se lo he dicho, si vosotros habéis sido estupendo. Si yo hubiera hecho algo, vosotros a los cuatro días lo hubiera encontrado, porque aquí no ha pasado ni 48 horas cuando ya estaban encima de mí. Yo siempre le he dicho, digo, aquí no hay nadie muerto. Aquí no hay nadie muerto. Si es que Julio y Mauricio no están muertos. ¿Tú te crees que yo puedo hacer una cosa tan rápida y si no dejar ninguna huella? Eso es mentira. Eso a mí me lo tienen que demostrar para yo creérmelo.
Mentrestant, el secret de sumari es mantenia i, tot i els recels lògics dels advocats, els Mossos segueixen investigant a partir d'algunes de les pistes que tenen. Una d'elles, la del telèfon, que serà determinant per completar el puzzle. Fa un moment hem dit que la primera trucada del telèfon sospitós va ser a Ramon Lasso. L'inspector Domènech ens explica la conclusió a la qual van arribar els investigadors.
Sobre aquest telèfon, també és curiós que quan es compra la targeta SIM, que sabem on es compra i sabem que el Ramon Lasso també estava en el mateix lloc on es compra la targeta SIM, la primera trucada que es fa és una trucada al telèfon, diguéssim, legal del Ramon. Per què pensem que es fa aquesta trucada? Per comprovar de que no sortiria el número, que sortiria l'identitat oculta del telèfon. Ell modifica el telèfon perquè quan fa una trucada no surti el seu número, i la manera de comprovar-lo és me truco jo mateix i veig si al telèfon aquest no surt el titular, no? O sigui, no surt el número. I és una trucada que no es respon, simplement és una trucada de pocs segons per comprovar aquesta trucada. A partir d'aquest moment és quan se comencen a fer les diferents trucades i el dia de l'entrada i registrar trobem aquest telèfon, que per nosaltres és primordial.
I aquesta va ser la clau. Així ho recordaven al 30 minuts els Mossos que van fer aquesta entrada i registre.
Ramon disposava de dos telèfons. Ramon tenia el seu telèfon oficial i llavors tenia el telèfon amb el que es van realitzar les trucades al diari de Tarragona fins a passar per Maurici. Aquest telèfon que fa les trucades al diari té una vida molt curta i nosaltres vam poder demostrar que aquesta vida va transcorrer sempre en paral·lel al telèfon de Ramon. Això és tal com dir que els dos telèfons els portava Ramon. Vaig anar directe a les tauletes de nit, però el que no em podia arribar a imaginar és que quan vaig obrir el primer calaix, que quan el vaig obrir vaig veure que era un telèfon, era un Nokia. era el mateix model que nosaltres vam començar investigant. I vaig mirar els quatre números de l'email i vaig veure que havíem tingut sort i que l'havíem trobat.
Sabem que cada cop que s'ha fet servir aquest telèfon, el teu telèfon està a prop i el teu cotxe també. Per tant, em diràs que no, que tu no ho ets, però llavors què fa aquest telèfon a la teva tableta de nit?
Ara sí, els Mossos tenien la prova que necessitaven per inculpar-lo. A partir d'aquí, es va procedir a la detenció i disposició judicial de l'únic sospitós del cas. L'inspector Domènech ens explica que al final van haver de córrer.
Va haver un moment que bueno, inclús es va precipitar la intervenció policial. A millor nosaltres ens ha agradat allargar més aquest seguiment electrònic que feien d'aquesta persona per trobar més contradiccions i trobar més indicis incriminatoris. Però sobretot per lo que és la intervenció telefònica, van descobrir que aquesta persona s'havia fet una nova companya, tenia una nova amiga, una persona de Paraguai, i per les converses veien que aquesta persona volia marxar al Paraguai amb aquesta dona. No només marxar, sinó que estava ja posant a la venda els seus béns, la seva casa que tenia un parell d'immobles, un bar, doncs, està començant a vendre, a posar amb agències immobiliàries aquests béns per recollir diners i marxar. Com van veure això és quan se va precipitar i és quan ja van fer l'entrada i registre al seu domicili i quan al final doncs, es va detenir aquesta persona.
Crims.
L'inspector Domènech no ho ha especificat, però segons consta en el sumari, Ramon Lasso ja s'havia tornat a casar. Aquest cop amb Margarida Estela Silva, una dona nascuda al Paraguai el 1961 i que feia 3 anys que residia a Espanya, sense cap familiar en territori espanyol i amb forts vincles amb el seu país d'origen. En la documentació també s'observa que Ramon Lasso tenia el passaport en vigor i que el Paraguai és un país que no requereix visat d'entrada. A més, Ramon Lasso tenia recursos econòmics, ja que en aquells moments portava un negoci propi, en aquest cas un bar. Pel que fa a les trucades, s'observen 3 trucades a diferents immobiliàries que evidencien la intenció de Ramon Lasso de vendre la casa i una trucada el 19 de febrer del 2011 a una tal Anna, una treballadora possiblement interessada en el traspàs del bar, segons indiquen els informes policials. Tots aquests indicis fan pensar als Mossos que Ramon Lasso tenia la intenció de marxar. I va ser aquesta intenció la que va precipitar la seva detenció.
Aquestes persones, normalment, parlo de persones amb aquestes psicopatologies, quan no tenen la necessitat, acostumen a ser persones que són encantadores, que són les persones que parlen molt, molt sociables, són egocèntriques, però fan simular molt bé, persones que dins de les presons pues, se comporten, no és el clàssic delinqüent que nosaltres coneixem, delinqüent lladre, delinqüent que fa mal, sinó és una persona que pot semblar la mar de bona persona, inclús va arribar a convèncer amb algun funcionari perquè quan va sortir de presó anés a viure amb aquest funcionari. O sigui, dona la impressió de que és una persona encantadora i que no ha fet res.
Els Mossos havien parlat moltes vegades amb Ramon Lasso, que sempre es mostrava molt xerraire i col·laborador. Un cop detingut, els investigadors ja l'interroguen com a inculpat i les coses canvien una miqueta. Atenció a l'anècdota de la llibreta.
Ramon Lasso va canviant, va modificant les seves versions conforme nosaltres l'anem aportant alguna informació que anem descobrint. I sobretot a les declaracions que l'agafem com a voluntàries, fins que no el detenim, no l'agafem cap detenció com a inculpat, sempre va amb una llibreta on apunta el que havia explicat anteriorment. Que això sorprèn molt, perquè vas amb una llibreta. I ell sempre diu que, bueno, que com té molt poca memòria, ell el que vol és, quan parla o declara amb nosaltres, lo apunta tot el que ens ha explicat i per la segona vegada que li tornem a preguntar, pues mira la llibreta i comprova què és el que ha dit abans. Després ho sabem per què, el motiu aquest, per què fa això. Ho fa perquè en el primer cas, els anys 90, quan la policia l'interroga, troba moltes contradiccions en les primeres segones declaracions. Ell té problemes de memòria, o diu que té problemes de memòria, i ahir l'enganxen per les contradiccions. Ell no volia caure en aquestes contradiccions. I és una manera que ell fa de no contradir-se. Té una declaració amb nosaltres, al cap d'un mes la tornem a citar i ell agafa la llibreta i diu, a veure què vas dir tal dia, pues, ho torno a dir de la mateixa manera o canviaré alguna coseta. És tant que el dia de la detenció, davant del seu advocat, li diem de si vol declarar i ell diu, només declararé si em doneu la llibreta, si no, no declaro. I nosaltres li vam dir, no, no, ara ja estàs com detingut i ara no, tens que portar la llibreta. Ara, si vols declarar, declara, i si no tens el dret a no declarar. I ell diu que no vol declarar.
Però si Ramon Lassos estudiava les declaracions, els Mossos també s'havien de preparar per a un interrogatori a una persona amb les seues característiques psicològiques.
Quan una persona tenim la certesa de que és una un trastorn psicòpata, que això ho ve avalat per un psicòleg, no ho diem nosaltres, l'interrogatori té que ser completament diferent. No se li pot entrar amb la pena de dir, mira, que has matat un nen, que has matat una nena, que la mare quedarà viuda. No pots entrar perquè són persones molt fredes i que, és que no són res empàtiques, les és igual el que li passi a aquesta persona. A vegades és tot el contrari, la manera de tractar-los a aquestes persones és dir, tu no has sigut capaç de fer això, tu no pots fer-lo, tu ets una persona gran, tu no pots matar ningú, estic segur que tu no pots ser, perquè és l'única manera a vegades de picar i pel seu orgull i el seu ego demostrar-lo. Molts d'aquestes persones, per sort aquí a Espanya tenim poques, però als Estats Units hi ha molta literatura d'això, moltes vegades són ells que confessen molts casos, doncs, per fer-se famosos, per sortir a la tele, perquè sortir en un programa i poder dir, no, si he matat aquest, però he matat a 20 més, i aquest l'he matat jo, per aquest ego, per aquest orgull d'haver dit, l'ho he fet jo. No, és una altra manera de fer interrogatori i per això ens anaven recolzant a un psicòleg d'aquí a Barcelona que ens anava donant pautes de com tenien que parlar, com tenien que tractar, com tenien que gestionar aquest interrogatori.
El dia de la detenció, totes aquestes pautes prenen forma en l'interrogatori. L'inspector Domènech va ser qui el va interrogar aquell dia.
I el dia de la detenció, jo no havia interactuat amb el Ramon, jo sempre estava en un paper més llunyà, vaig estar a l'entrada de registre, però no vaig interactuar amb ell. Jo agafo el rol de jefe, llavors jo aquell dia vaig amb americana, amb corbata, i ell no vol declarar. Bueno, després de la declaració, jo vaig i li explico les conseqüències. Dic, mira, Ramon, tu ara t'aniràs a la presó i podràs veure parlar amb la teva companya, tenir una companya nova, i ell intenta, ell no volia saber res d'això, ell el que volia era explicar-me un altre cop la mateixa pel·lícula que l'havia explicat als meus companys moltes vegades, i jo li dic, no, és que no vull saber res, jo vull que dir-te el que te passarà. És l'únic moment que ell perd tots els papers, s'emprenya moltíssim, i és quan diu, no teniu cadàvers i sense cadàvers no hi ha homicidi, que és el mantra que sempre està repetint durant tot aquest temps, inclús posteriorment en alguna entrevista que l'ha fet, sempre ho diu. Ell està convençut que sense cadàvers no hi ha homicidi. I ell, això que jo no l'he entrés a discutir, entrés amb el joc aquest de explica'm què ha passat, no, jo no volia saber-ho, jo li deia, mira, tu aniràs a la presó, tindràs l'advocat, allà podràs fer algunes trucades, tal. Ell, no, però jo t'explico el que passó ese dia. No, jo no quiero saberlo. Tú ahora te vas a la cárcel, vas a esto, vas a lo otro. Ahí es el único momento que le trenquem els seus esquemas mentals, pero els papers, y es lo que me diu espontàniament, sin cadàvers no hay homicidio y no lo vais a encontrar nunca. Exactamente va dir això. No lo vais a encontrar nunca. Es per això que sabem que o ells diu on estan o no ho trobarem mai.
Així tot, els Mossos no van claudicar i seguien buscant-los. Aquesta és la crònica que en feia TV3 els dies que es va iniciar la recerca.
Els familiars dels dos desapareguts continuen pensant que les últimes víctimes de Ramon Lasso podien estar en aquests terrenys de Tarragona. Lasso ja va ser empresonat fa 17 anys per haver matat una altra dona i el seu fill i ara torna a ser a la presó per aquests dos casos nous. Però de moment no es troben els cadàvers. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra han desplegat aquest matí un georradar que detecta antics moviments de terra i no ha donat cap resultat. Tampoc han trobat res als gossos de la unitat canina. El terreny és d'uns 600 metres quadrats.
Es que es el sitio que él trabajaba más tranquilo y se conocía bien el terreno. Y en la casa esta que hay aquí de mármol, sí que he visto pues que hay los platos que usábamos y los boles que usábamos nosotros cuando veníamos los domingos a comer aquí al huerto.
A la fàbrica de marbre, els Mossos han buscat els cossos en aquest pou de 18 metres de profunditat. Els de la unitat del subsol hi han baixat, però hi han trobat aigua i han demanat l'ajuda dels bombers. De moment, tampoc hi han trobat res.
El que no tenim tan clar és que els cossos estiguin aquí o s'hagin traslladat a un altre lloc. Ja han passat 2 anys i això pues, pot ser que s'hagin traslladat de lloc o que ja des del primer moment no hagin estat aquí enterrats aquests cossos.
La recerca amb georadar es reprendrà demà al matí. També es preveu l'arribada de la unitat subaquàtica dels Mossos per continuar buscant els pous.
La que sentíem recordant els dinars de diumenge que havien fet en aquest hort era la Mercedes Lamas, la germana de la Júlia Lamas i dona de Maurici Font. Mentre continua la recerca, l'advocat de la família de les víctimes qüestionava que aquestes tasques s'haguessin fet molt tard.
Aquesta vegada s'ha preocupat de que els cossos no hi siguessin. El que passa és que lamentem que això que s'està fent ara, això se tenia que haver fet 15 dies després de la desaparició dels nostres, dels familiars dels nostres clients, coneixent els antecedents d'aquest senyor.
L'inspector Domènech, amb el temps, ha arribat a la conclusió que quan ells es van fer càrrec del cas, els cossos ja podien no ser-hi.
Buscar cadàvers, l'únic lloc que podem pensar que podien estar els cadàvers és un hort que tenia el Ramon Lasso, que és on precisament queda en Maurici. És un hort que estava ocupat, és un hort que no era seu, que ara mateix ja passa una autovia al costat de Tarragona. És un hort que tenia una caseta que Mercedes es deia que és on havien, on quedaven doncs, per tenir les relacions extramatrimonials en aquesta caseta. Quan nosaltres ja agafem el cas, la caseta ja no estava, ja l'havien tirat al terra, i és on nosaltres apuntem que és on es van produir els fets, dins d'aquesta caseta. Es va mirar el que és tot aquest or, que era un or molt gran, les rodalies també, amb georrades, amb màquines excavadores, van estar buscant, però no es van trobar. El Ramon Lasso, que es trobava quan fèiem nosaltres aquestes indagacions, estava molt tranquil. Ell estava convençut de que no estaven allà, i nosaltres pensem de que tampoc, que al final els va traslladar i no es van poder localitzar.
Tot i buscar-los a l'hort, els Mossos no van trobar els cadàvers, però consideraven que podien tenir prous indicis per a una imputació per homicidi sense cadàver.
Els Mossos d'Esquadra donen per tancat el cas dels 2 veïns dels Pallaresos desapareguts i diuen que serà molt difícil trobar-ne els cossos. Segons la mateixa policia, s'ha fet servir tota la tecnologia disponible i fins ara no ha estat possible trobar els cadàvers de Júlia Lamas i Maurici Font, la dona i el cunyat de Ramon Lasso, que està empresonat i acusat d'haver-los assassinat.
El ventall és molt gran, Catalunya és molt gran i pot estar a qualsevol lloc amagats i és difícil poder localitzar si no és que la persona que ha fet aquest crim ens diu on està.
L'advocat dels familiars dels 2 desapareguts creu que encara hi ha llocs on buscar els cossos i altra documentació, com podria ser la casa de l'acusat del crim o el mateix bar que regentava on es va fer construir un amagatall.
I arriba el dia del judici. El 29 de setembre del 2014 començava a l'Audiència de Tarragona el judici contra Ramon Lasso, acusat de l'homicidi de Júlia Lamas i Maurici Font. Així recollien els informatius el que havia passat aquell primer dia. Entre els testimonis hi ha Mercedes Lamas i l'advocat de la família.
¿Usted mantuvo relaciones sexuales con el señor Lasso?
A ver, alguna vez. Cuando él venía a hablar conmigo, pues me decía si nos podíamos ver. Como también ocurría lo de la enfermedad de Mauri, que no podía. Quizás en esos momentos fue cuando hubo esos encuentros.
Lògicament que el culpabilitzin i sortir culpable dels fets i complir la pena, perquè es tracta d'un psicòpata molt perillós que ha tornat a repetir els fets i que es tornaria a fer, perquè no té arrepentiment ni s'arrepenteix de res.
El segon dia del judici també van testificar algunes de les persones que us hem anat citant. Va ser el torn del fill de la Júlia Lamas i del president de la finca on treballava la Júlia.
Quería quedarse también con el puesto de trabajo de mi madre.
¿Esto lo oyó
porque
usted?
No, bueno, nos hablamos allí y que pretendía él pues que él se quedaba, que lo sustituía mientras tanto ella no estaba, ¿qué tal?
Vino Ramón esa tarde para decir que Julia no vendría en unos días porque se había ido a visitar a un familiar que estaba enfermo y que en su lugar trabajaría él. Evidentemente le dijimos que no.
La psiquiatra d'un dels informes que s'havien fet a Ramon Lasso en la seva primera estada a la presó va repetir les conclusions a les quals havia arribat anys abans.
Mentre no es doni un canvi d'actitud per part de l'Inter referent a la incapacitat d'acceptar la responsabilitat de les pròpies accions, no tindrem indicadors de canvi i queda oberta la possibilitat que cometi delictes greus en el futur.
I per acabar, Ramon Lasso va explicar el mateix que havia dit als Mossos en reiterades ocasions.
Dice que ella no se viene conmigo, que se va con Mauricio y que está... Bueno, en aquel momento me tira también las llaves de un llavero que tenía de la portería. Si quieres, haces tú la faena. Entonces, en aquel mismo momento, ella me dijo que ellos se iban porque estaban hartos de todo.
I ara sentirem el veredicte que es va llegir a la sala.
Ramón Lasso Moreno, en momento, lugar y modo solo conocidos por él, causó la muerte a Mauricio Fonríos y a Julia Lamas Ovejero y ocultó sus cuerpos con el propósito de imposibilitar su localización y procurar su impunidad.
Així s'expressava el portaveu del jurat.
Punto 1. Ramón Lasso Moreno es culpable de haber dado muerte a Julia Lamas Ovejero. Hecho probado por 8 votos a favor y 1 en contra. Punto 2. Ramón Lasso Moreno es culpable de haber dado muerte a Maurici Font Ruiz. Hecho probado por 8 votos a favor y 1 en contra.
Un membre del jurat el considerava innocent. I flipareu quan sentiu la Fàtima Llambric explicant els motius d'aquesta persona del jurat.
Aquesta persona va verbalitzar que preferia declarar-lo innocent perquè li tenia por. Tot i que no es coneixien i tot i que... Però bueno, una mica la sensació és... la província de Tarragona és molt menuda... I no sé, hi ha cosa que ens tornem a trobar. És curiós a vegades, no?, les persones com reaccionem.
Ramón Lasso va ser condemnat a 30 anys de presó, 15 per cada homicidi, i a pagar indemnitzacions als familiars de les víctimes. Els membres de la Unitat Central de Persones Desaparegudes dels Mossos d'Esquadra van rebre aquella sentència amb entusiasme.
Per la Unitat Central de Persones Desaparegudes va ser molt important perquè va deixar impune a vegades aquesta sensació de que sense cos no hi ha homicidi. Que té que haver sempre un cadàver perquè es pugui dir que hi ha un homicidi. Sí que hi ha altres anteriors, però sempre eren casos que havia restes biològics, declaracions espontànies, vosaltres hem portat algun, espontànies de la persona que diu esquarterat a la dona i no la trobarem mai. En aquest cas, jo crec que és una investigació molt tecnològica que al final demostra que sense cos i per les gestions d'investigació es pot demostrar que la persona ha fet un homicidi tot i no tenir el cos del cadàver d'aquesta persona.
Ramón Lasso Moreno és a la presó. Encara li queden uns quants anys de condemna per complir. Nosaltres tornem tan aviat com puguem. Gràcies per escoltar-nos.
Crims. Muntatge musical, Sergi Cotillas i Benjamín Estacio. Documentació i entrevistes, Lídia Oriols. Guió, Txell Llorenç. Adaptació, realització i direcció artística, Dolors Martínez. Narració, guió i direcció, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.